Ara són les 9:30, les 4:30. L'agost no ens ha abandonat aquest espai de psicologia. Saludam a Vanessa Parellada, la nostra especialista en psicologia. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia. Mai s'abandona.
Avui volem parlar de què vol dir prioritzar-nos.
Sí.
No està molt de moda.
Sí, hi ha aquest positivisme tòxic, no? Tu primer, tu has de... Anem a explicar una mica què entenem per prioritzar-nos.
Sí.
Això ve a continuació del que parlàvem la secció anterior, de que en aquest espai de benestar el que interessa és saber què necessitem, saber què volem, i a vegades ens costa saber què volem perquè vivim desconnectats i desconnectades de les nostres necessitats més bàsiques, no? I vam parlar que la primera passa era saber què volem per poder anar cap allà, per poder veure si som on ens agradaria ser, i el que vam dir era que el que havíem de fer era reconnectar amb la nostra essència. I una primera passa per reconnectar era tornar al cos. Vam parlar que nosaltres, com a éssers vius, vivim i experimentem les coses que ens passen a tres nivells, a nivell més mental, a nivell més emocional, però també a nivell corporal, que quan som petits naixem i som bàsicament cos, reaccions, no? I pràcticament tot el que li passa a un bebè és algo pues, que té a veure amb aquest cervell més primitiu, més reptilià, no? Aquestes reaccions corporals. I parlàvem de que a mesura que passava el temps es va produint una... s'anomena una poda neuronal.
Poda neuronal,
poda
eh?
Neuronal,
com qui poda una figuera, sí.
Exacte.
Molt bé.
En la qual es va canviant aquest circuit o aquesta predominància neuronal i aquesta connexió elèctrica neuronal no tant a favor del cos, sinó més a favor de l'escorça prefrontal, sobretot, la part aquesta que té a veure amb la planificació, amb el control dels impulsos, que això és la part del cervell evolutivament més nova, no? Si ens imaginem el cervell doncs, com una fruita, la part més exterior és com la polpa de la fruita, això seria el cervell, com pròpiament dit, val? La fruita sencera seria l'encèfal, que a vegades confonem encèfal amb cervell, la part exterior seria l'escorça, la part del mig, seria l'os, per dir-ho així, seria la part que té a veure amb les emocions, que està més endins, el sistema límbic, l'amígdala, tota una sèrie d'estructures, l'hipocamp...
Les emocions estan més endins.
Sí, és que m'agrada molt, per això feia la imatge, perquè,
curiós,
perquè és molt revelador, no? És molt il·lustrador.
Com la representació física real d'aquesta
situació.
Exacte,
físicament som així, sí, no? Sí. O sigui, estructuralment i biològicament i fisiològicament som així, i de fet vivim així, no? Vivim en la nostra ment, vivim en la superfície del que som. En l'interior hi ha una part cerebral més antiga, que és la que té a veure amb les emocions, i a dintre de tot, a la base del cervell, hi ha els nuclis que tenen a veure amb les reaccions més automàtiques i inconscients. Per tant, i aquest cervell més primitiu és el que també s'anomena cervell reptilià, que és el que tenim en comú amb la resta d'animals, que té més a veure amb la reacció, amb la conservació de la vida, amb les reaccions fisiològiques, no? Els bebès pràcticament són
això.
Això, no? I de fet és el primer que es forma, filogenèticament és el que es va formar primer en l'ésser humà, i el que quan som embrions, el primer que es forma és aquesta part més primitiva, no? Que regula doncs, també les funcions fisiològiques inconscients i automàtiques del cos. Per això també parlem, quan parlem d'aquest cervell, parlem de les tripes. Si sortim del cervell i ens centrem en el cos, que és una manera més poètica potser de parlar, que l'altre dia amb el Bernat ens deia que la poesia sempre s'ha de reivindicar, doncs si recuperem aquesta poesia parlaríem de cap, cor i tripes. Cap seria l'escorça, cor seria el sistema límbic, la part més emocional, i tripes seria aquest cervell reptilià, aquests nuclis primigenis que ens uneixen amb els animals. I nosaltres vivim, sobretot, a la part més superficial.
Al cap.
En el cap. Vivim en la ment. Però, a més, en mode automàtic. Però, bueno, estem desconnectats de les emocions i desconnectats de les tripes, desconnectats del cos, no? Aquestes tripes, aquest cervell bàsic, aquest cervell reptilià, té ramificacions a tot el cos i és la memòria sensorial que tenim, que a vegades estem en algun lloc i no sabem per què ens sentim malament, però el nostre cos ens parla i ens diu que no estem bé allà, no? I no saps per què, perquè no tens una explicació racional. És perquè el cos té memòria també sensorial i hi ha alguna informació que tu no ets conscient que estàs processant i que el teu cos està reaccionant com va reaccionar en algun moment en el que et vas trobar en una situació similar.
O que el teu cos, relaciona com a similar.
Sí, i llavors parlàvem de la importància d'escoltar les tripes i vam acunyar aquí el concepte, bueno, el vaig portar prestat, regalat pel Carlos Montero, que és un dels col·laboradors que vam tenir en la formació de valors, que ens va regalar la paraula TripAdvisor, que em va agradar molt.
TripAdvisor.
TripAdvisor, o sigui, hem de tenir en compte la TripAdvisor, o sigui, de què ens està avisant les tripes, perquè, i a més, a vegades ens és més fàcil saber què no volem
a través d'això, eh?
I què, més que què volem, no? Tu saps que estàs amb una persona i saps que no estàs a gust, o estàs en una reunió i saps que estàs incòmode i no saps per què. Doncs a vegades ens és més fàcil reconèixer què, quan no estem bé, i què és el que no volem, i això és el camí després per saber què volem. I vam parlar també de quina manera podem reconnectar amb aquest cos. I la primera passa per reconnectar en el cos al moment present és la respiració. Vam explicar també el tema de la respiració diafragmàtica, vam fer aquell exercici que el Bernat deia, pues a mi no m'ha sortit, que era posar les mans a banda i banda del tòrax i intentar respirar de manera que se separin les mans, per tant estem obrint la caixa toràcica, el diafragma és un múscul que empeny els pulmons i està implicat en la respiració, i és important donar-li protagonisme, ser-ne conscient i respirar amb aquesta consciència de que estem obrint la caixa, de que estem inflant bé els pulmons, per tant reivindicàvem i explicàvem la importància de tornar a lo natural, a lo bàsic, al cos. Ser conscient del cos en el moment... El cos és el que més ens ancla amb el present. Per això la respiració és el que més ens ajuda en un procés d'ansietat. Una respiració conscient et fa tornar al present, et fa tornar al cos i, per tant, fuges d'aquest futur catastròfic, que vam dir que l'ansietat era viure en el futur, i, per tant, respirar sempre és la manera de començar a connectar. És una manera senzilla d'iniciar el nostre camí de reconnexió amb el cos i altres maneres de reconnectar amb lo natural. Vam parlar de l'exercici, com sempre, perquè estem fets per moure'ns. Vam parlar de la natura, d'intentar tornar als ritmes naturals, perquè tota la societat en la que vivim és una societat més artificial, que no sempre respecta els nostres ritmes, el que ens agradaria, el que ens vindria de gust, no? El nostre ritme propi circadià diürn, hi ha gent que és molt nocturna i que en canvi pues, ha de viure de dia, no? Perquè per la feina que té. Començar a tornar en aquesta reconnexió en el cos ens ajuda a aquesta primera passa pel benestar, que és sentir què som, què ens agrada, què ens interessa, perquè quan som conscients del que sentim, seria la següent passa, que és del que anàvem a parlar avui, que és aquest prioritzar-nos. Per què no ens prioritzem en general? Perquè associem prioritzar-nos a trepitjar els altres. Si jo em prioritzo, s'entén o es dedueix que passo per davant teu. Si jo em prioritzo a mi, vol dir que no et miro a tu. Mirar les teves pròpies necessitats, atendre a les teves necessitats, és el que vol dir prioritzar-se. Però prioritzar-se no és ser egoista. El que passa que vivim en una cultura en la que durant segles s'ha identificat l'individualisme amb egoisme, ha interessat, doncs la religió se n'ha encarregat molt de que quedi, sobretot a la nostra cultura, no? Parlem de la cultura europea, occidental, no? Que és on ha nascut aquesta religió cristiana, però bueno, de fet s'ha importat a tot el món. Aquest mirar pel grup, aquest control del grup, aquest castigar en el que surt del grup, en el que surt de lo normatiu, no? Perquè interessava que el grup social estigués controlat, per tant, sortir d'aquest grup es castiga, es considera ser egoista, es considera fer algo dolent, se t'arracona si fas el que tu vols en comptes del que s'espera de tu.
Ah, fins no? Fa molt pocs anys el nostre país, lamentablement, era així.
Sí.
Les persones que tenien una orientació sexual, diguem-ne, diferent, eren perseguides, penalitzades i empresonades.
Exacte.
Les persones que tenien unes tendències de culte diferent tampoc ho tenien fàcil.
Exacte.
Etcètera, etcètera.
Per tant, estem acostumats, o quan ens anem fent grans, de petits no, però quan ens anem fet grans ens acostumem a desconnectar del que realment sentim i a fer les coses en funció del que els altres esperen de nosaltres. No?
Sí.
Fer el que la família espera de nosaltres, fer el que s'espera de nosaltres pel gènere que tenim assignat en el moment de néixer, no? Amb això que deies tu.
Sí, sí.
Per tant, és important, abans de res, diferenciar entre prioritzar i ser egoista. Podem posar un exemple, no?
Som-hi.
Anem a agafar l'autobús, estem esperant l'autobús.
Sí.
Val? Fa molt de calor, anem carregats amb la bossa, hem anat a comprar i necessites entrar a l'autobús, aire condicionat, descarregar les compres, seure un rato. Val? Aquesta és la necessitat que jo tinc en aquest moment i la prioritzo perquè intento posar-me la primera, la segona, a l'hora de pujar a l'autobús. Això seria prioritzar-se. Jo em poso la primera, si algú se'n vol colar li dic que jo estic primer, no? Ens estem prioritzant.
Sí.
L'egoisme seria un que arriba després, que es posa davant, que es cola davant de tothom, que igual és més llest o més ràpid o més fort i utilitza el seu avantatge per fer passar les seves necessitats per damunt de les nostres. Això és no respectar les necessitats dels altres i imposar les teves. Però prioritzar tampoc vol dir fer sempre el que volem i només el que volem nosaltres, sinó entendre què és el que necessitem, què és el que en aquell moment ens aniria bé fer, però també ser capaços de decidir de manera conscient, potser retrasar aquesta satisfacció d'aquesta necessitat en benefici d'alguna altra persona que potser ho necessita, però és una elecció. Veiem una doneta major, que va més carregada que naltros, que està més endarrere, però entenem que aquella doneta necessita,
li cedeixes el lloc.
Necessita passar. Jo no estic obviant les meves necessitats, tinc molt clar que vull pujar, no deixaré el meu lloc a la fila, però sí que en aquella doneta la faig passar perquè entenc que ella ho necessita més que jo. Això és prioritzar des de la consciència, ser conscient del que volem i en algun moment concret entendre que no és el moment, potser, de fer el que jo vull, perquè tampoc és això, però sí que no ens oblidem del que necessitem. Un altre exemple, arribem a casa a la nit, és l'hora de preparar-nos per sopar, preparar-nos per dormir, jo estic superestressada, necessito una dutxa amb poca llum, amb unes espelmetes per desconnectar, però tinc una filla que necessita potser el mateix, necessita canviar-se, treure el judogi, dutxar-se, preparar-se per... Jo, com a mare, entenc que ella, que a més és més petita, potser no té la mateixa capacitat de gestió de l'esgotament i de les emocions que tinc jo com a adulta, és una persona que està sota el meu càrrec, per tant, entenc quina és la meva necessitat, però li deixo pas a ella, dutxa't tu primer, jo mentrestant vaig fent el sopar, què necessites, posem musiqueta... No m'estic oblidant d'allò, perquè després la dutxa jo me la faré, no és allò de que tothom passi i jo sóc la darrera i no m'escolto, sinó que hi ha moments en què entenem que hem de prioritzar lo nostre sense passar per damunt dels altres. M'agrada molt escoltar la música alta. Vaig a la platja i poso la música tota pastilla, perquè em prioritzo a mi mateix, perquè jo això és el que jo necessito ara. Bueno, però igual a la platja hi ha altres persones, prioritzar-se no vol dir passar per damunt dels drets dels altres.
Sí, sí, estaria bé que recordéssim que hi ha auriculars, eh?
Sí, per exemple, no? Jo sé que aquest és un tema sensible.
No,
el tema de la platja i de la música alta...
Sí, jo no tinc per què escoltar la música de... La teva música, Vanessa. Vull dir,
no, igual no ens agrada la mateixa.
Posa't auriculars.
Clar, pues si a tu t'encanta estar a la platja escoltant la música tota pastilla, pues et poses uns auriculars.
Exacte.
No vol dir que tu deixes de fer el que t'agrada, igual sí que en aquell moment, pues, si el que vols és un altaveu, no els auriculars, pues igual sí que t'has d'aguantar un momentet i entendre que hi ha altres persones que també tenen les seves necessitats.
En un entorn natural, a més.
En un entorn natural, a més, no? Sí. Doncs això per entendre que prioritzar-se no és ser egoista, que prioritzar-se no vol dir deixar passar tothom i oblidar-nos de nosaltres, però tampoc vol dir trepitjar a ningú, no? I aquesta és la primera passa per després adonar-nos de quines són les coses que ens fan estar bé, quines són les coses que volem, quines són les coses que no volem. I aquesta primera passa de prioritzar-nos i d'escoltar-nos i d'intentar fer-nos un lloc és el que després ens permetrà adonar-nos i ser conscients de què és, cap a on volem anar. Aquest aha, no? De,
sí, sí, sí.
Ostres, ara he entès el que em passa, és que des de que començo a fer això estic millor, o me'n dono compte que no tinc temps per mi. Estic superestressada i no sé per què. I per tu què és estar tranquil·la? Pues, fer 10 minuts de ioga al matí i escoltar música quan estic fent el sopar a la nit. I te'n dones compte que és algo super senzill de fer, però fins que no has connectat, fins que no has dit si tu fessis el que realment necessites, què faries? I a vegades és una cosa senzilla de resoldre, com podria ser aquest exemple, i fent això potser ja soluciones molt de l'estrès que tens, o potser no. Potser te'n dones compte de que el que t'està passant i de que no tens espais per tu, de que tu voldries fer una cosa que la teva família no et deixa, que en el fons tu la vida que portes després de 40 i pico d'anys no és la que hauries triat, que, però no saps cap on anar, no? Adonar-se'n de vegades és dolorós perquè se't pot caure el món damunt, no? De dir, ostres, i ara què faig amb tot això, no? Tot el que he fet fins ara no té res a veure amb el que jo volia fer. Bueno, doncs mai és tard per adonar-se del que un vol, per prioritzar-se. Si ho pots resoldre de manera senzilla, doncs ho fas, i si no, és la passa imprescindible per iniciar un canvi cap a algú que et faci sentir millor, no? I per algú que igual necessitis ajuda d'algun professional per entendre, per desxifrar, per desfer aquell manyoc de fils i transformar-lo en una...
En alguna cosa coherent i intel·ligible.
Sí, una madeja. Com és madeja en català?
Ai, m'has agafat,
una madella.
M'has agafat.
Ostres, que malament. Bueno, una cosa és un manyoc de fils.
Troca?
Una troca, oi, sí, embolicar la troca. Quin fallo.
Embolicar la troca.
Quin fallo més gordo. La troca, no? Acabem fent d'un manyoc de fils, acabem fent una troca de la qual tu pots estirar ordenadament i teixir la trama del que vols que sigui la teva vida, no? Però primer has de adonar-te'n de que allò està fet un lío, de que intentes veure què és el que vols, quin és el color que predomina i no pots, perquè està tot embolicat. La primera passa és desfer tot allò i tot comença per reconnectar. Reconnectar, prioritzar i després començar ja a aprendre eines, que a vegades, el que deia, necessites ajuda o algú professional et pot ensenyar alguna d'aquestes eines per anar teixint aquesta vida que tu vols.
Em donaven una altra traducció. En Ariadna ens diu Cabdell.
M'agrada molt més Cabdell, sí. Gràcies, Ariadna. A més, Ariadna és com molt poètic, no?, que l'Ariadna ens hagi parlat del Cabdell.
Justament,
és que la poesia...
Per això ho sap, segurament, no?
Bé,
doncs ja ho veieu, avui hem parlat de prioritzar-nos, però hem fet una anàlisi, crec que bé, doncs bastant acurat, no deixant aquesta expressió en els termes que a vegades sentim parlar, sobretot ara que està de moda això dels coach de 5 minuts a través de l'Instagram, no?
És que avui en dia jo crec que hi ha certs col·lectius o hi ha aquesta fluïdesa de les coses, no? Que està bé que no hi hagi una rigidesa, però jo crec que hi ha certs col·lectius que s'han apropiat de paraules boniques i els hi estan donant un significat una miqueta pervers. No? Passa molt amb la paraula prioritzar,
sí.
I passa molt amb la paraula, per exemple, fluir. No? Hem de fluir. Fluir, què vol dir? Fluir és jo vaig fent el que em sembla que he de fer i tu no ets important, o anem a crear un marc en el qual les dues persones estan en sintonia i llavors intenten conèixer sense forçar res. Això sí que és fluir. Però fluir no vol dir jo passo de planificar, jo passo de fer res, perquè si tu flueixes d'aquesta manera, hi ha algú que està fent una feina per tu, perquè tu puguis fluir d'aquesta manera inconscient, no? Però si tu estàs en contra de fluir, és com si tu et prioritzes, no? Ets una persona dolenta, perquè fluir se suposa que és bo, no? Però hem de parlar algun dia també de conceptes d'aquests. Potser podem fer una llisteta de conceptes d'aquests. Un altre sinònim o un altre concepte?
No, un altre concepte d'aquests que està també molt de moda.
A veure.
Diu, crea la teva millor versió.
Ostres, aquesta també està molt... És molt... És que això és per fer una samarreta, no? Sí. Per crear la nostra millor versió... Hi ha una versió bona i una versió dolenta.
Has de catxes, has de fer no sé què... Bueno, hi ha tot un seguit de...
Sí.
Tens coach a Instagram que fan la teva millor versió en 3 setmanes.
Exacte. Sí. I si no ho aconsegueixes fer, és culpa teva, perquè alguna cosa has fet malament, no? Això de la millor versió també és molt pervers, perquè si no... Jo no sé quina és la meva millor versió, no sé si hi ha versions bones. Jo crec que cadascú en el moment fa el que pot fer en aquell moment. Que tu no estàs bé per alguna, que les teves tripes t'avisen que alguna cosa no va bé, que tu connectes amb alguna que no estàs atenent, allò és el que has d'anar fent. No sé si és una versió millor o pitjor. El que, jo crec que el que entenem tots que volem és viure en pau, no? Sí. Viure més tranquils, no patir, ja vam dir el primer dia que patim massa, no? Intentar... Jo crec que l'objectiu de la teràpia és no generar problemes on no hi són, perquè si una persona ve amb una qüestió X i aquella qüestió X està resolta en 4 mesos, encara que tu vegis que igual hi hauria més coses que treballar, si la persona no ho troba necessari, si no és un problema per ella,
sí.
Per mi menys, no? Per tant, s'acaba aquell episodi terapèutic amb aquella persona, potser més endavant vindrà per un altre tema, però jo no li diré, no t'has de quedar aquí perquè aquesta no és la teva millor versió. Tu estàs en pau, tu estàs bé, tu estàs tranquil·la, estàs millor de com havies vingut, doncs escolta, a circular, no? El que dèiem del cotxe.
Circulen,
que el cotxe ja està arreglat, ja pode circular. Ara no, espero que m'ha sortit del castellà, els mecànics això que parlen en castellà.
Molt bé, Vanessa Parellada, psicòloga, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a altres.
Fins d'aquí 2 setmanes.
Fins d'aquí 2 setmanes.